9 i 26 minuts, moment per la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim a l'estudi l'Eduard Jané, en Jordi Musó i en Jaume Pla i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Preparats per tractar temes d'actualitat, tenim aquest panorama polític que ja ens apropa a les eleccions del dia 25 de novembre. Hi vam tenir una cimera entre diversos partits independentistes que va acabar sense acord i, per tant, no tindrem una candidatura conjunta. També hem tingut unes paraules recents de la Conferència Episcopal Espanyola que estan molt preocupats, diuen, pel moviment secessionista que, diuen, es viu a Catalunya. No sé si van arribar a dir que aniríem a l'infern aquells que puguin donar-hi suport. I tenim aquest panorama en què també va haver-hi una entrevista aquesta setmana al president Artur Mas, a principis de setmana, en què va mantenir el discurs de parlar d'estat propi, no d'independència, i tenim ja tots els partits polítics escalfant motors, també aquí a Sant Cugat, que ja sabem que hi ha hagut diversos moviments, i els voldria preguntar com veuen aquest escenari, tractarem després altres temes, i que els ha semblat aquests últims moviments que tenim en aquest panorama polític. Qui vol començar? Va.
Ava Maria.
És l'Eduard Jané, per si algú no l'ha conegut. Vinga, Eduard,
Ava Maria,
dispara,
estimats germans, estimats germans, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres i comprovar
com... Pots dir en llatí, si vols, també.
Home, el tinc molt rovellat, el tinc molt rovellat. I estic content perquè penso que si seguim protegits per la Santa Mare Església, podem estar tranquils. El món continuarà bé i, per tant, nosaltres al final arribarem al paradís que estem buscant. Que passa que potser el paradís que nosaltres estem buscant no és el mateix paradís de la Conferència Episcopal Espanyola. Dit això, passem al segon tema. No, sense conya. Jo, em sap greu la notícia, que per altra part molt m'ha sorprès del tot, d'aquesta incapacitat dels partits catalanistes de posar-se d'acord. Em sap greu perquè penso que mai és un moment adequat, però és que en aquests moments jo diria que és el menys adequat de tots, i per tant és malauradament passa així, i què hi farem, no? Però seguiu. I puc introduir una cosa sense...
Només faltaria, sabeu que la tertúlia és vostra. No
t'ho dic perquè ja sé que al final no hi haurà temps, perquè no arribarem a temps, i
però que sigui de política,
dir...
no?
No, no és política, home, deixa'm dir alguna cosa que no sigui política. Només volia recordar que avui, dia 5 d'octubre, es compleixen 50 anys del primer disc dels Beatles, Love Me Do. Una cançó bastant dolenta, per cert, però en canvi, doncs, al principi d'un grup que va ser, doncs, com ho sabem tots, i és encara el precursor d'un canvi important en la discografia.
A veure si ens poden trobar aquesta cançó i avui ens acomiadarem.
I la segona cosa que volia dir és que avui també es compleixen 50 anys a l'estrena de la primera pel·lícula de James Bond amb el senyor Sean Connery, que en algun cas a mi un dia em van confondre amb el Sean Connery al metro de Londres, cosa que em va omplir de satisfacció.
Altes hores de la matinada, o?
No, perquè portava el barret aquell que portava. I a continuació, doncs, el gran biquini de la senyora Úrsula Andrés. Dit això...
Aquesta imatge, Víctor, forma part de la icona de tota una època, la sortida de les aigües, oi?, de la Úrsula Andrés amb aquell biquini blanc i el matxet al costat. Sí, aquests dos temes, el tema de la Conferència Episcopal Espanyola i dels partits independentistes en primer lloc. El primer, mira, jo sempre he pensat que l'Església té dret a parlar del que vulgui. Jo, a vegades, quan han sortit crítiques contra els bisbes catalans que han opinat sobre Catalunya i tot això, i molta gent ha dit, escolti, vostès s'han de dedicar a fer misses i tot això, jo llavors he defensat també els bisbes catalans, dient, no, un bisbe té dret a parlar del que vulgui, faltaria més, és a dir, perquè com un advocat no només ha de parlar de dret, i un metge no només ha de parlar de medicina, és un ésser humà que té una visió del món, i aleshores pot opinar del que vulgui. Una altra cosa és que tingui raó o no tingui raó, però en tot cas té dret a parlar, no? No li pots dir... Ara, el que sí que pots criticar és allò que diu, és a dir, com es posiciona. I per tant, aquí és on la Conferència Episcopal Espanyola, tot i que té dret a parlar, mira, pot parlar de futbol, pot parlar del que li doni la gana, però és el que diu el que la retrata, i és quan veus que allà no hi ha hagut cap mena de renovació, és a dir, que és pur franquisme, el bisbe Deig, Pau Descansi, m'ho deia literalment, em deia, diu, la major part de la Conferència Episcopal Espanyola és nacionalista espanyola. Ho deia ell en paraules textuals. I allà, ell era gairebé una rara avis allà dintre, no? I ja no hi és, imagina't. I els que han quedat s'abstenen, ja ni gosen posicionar-se, que són els catalans.
Són els fills aquells.
Fills? Sí, o si més no fills.
Fills, home, no, ara...
clar, jo m'he espantat, ara dic.
No, home, no,
pensava que hi havia...
Els fills morals.
Val, clar.
Home, però també hi ha algun que sigui físic, biològic, però...
Fills ideològics ho són, bé, això és el que hi ha, no? Per tant, no hi ha renovació, és pur franquisme, són els ideals, la dèria del franquisme, i a més gosen parlar de... Clar, la diuen de l'alçada d'un campanar, perquè gosen vincular la independència de Catalunya a qüestions morals. És que és fortíssim, no? I parlen de la unió d'una nació antiga, literalment diuen això, no? Una nació molt antiga i tot això, oblidant que Catalunya, o desconeixent, o volgudament desconeixent que Catalunya els hi dona 50.000 voltes si han d'anar a la història. Perquè Catalunya... Mira, jo no hauria escrit l'obra Trifulques de la Catalana Tribu, que té mil anys d'història, si Catalunya no fos una nació. De manera que Catalunya és infinitament més antiga que Espanya. Una altra cosa és Castella, però Espanya no. Espanya no. I bé, per les seves obres els coneixereu, no? Diu la Bíblia, doncs aleshores la Conferència Episcopal Espanyola es retrata en aquest sentit. I pel que fa als partits independentistes, a mi personalment no m'ha sorprès aquesta impossibilitat d'unió, perquè, home, coneixent una mica cada partit... la idiosincràsia de cadascun, les rancúnies que hi ha de les coses que han passat, és molt difícil. I a més, és que és forçada aquesta unió, no és volguda. És a dir, les circumstàncies l'han forçada, perquè saben, crec, que com més es defineixi en l'independentisme Convergència, més mal els pot fer. Si Convergència és ambigua, amb aquella una mica naturalesa gallega que té, no? De que si saps si puja o baixa i tal, encara ells tenen possibilitats. Però si es defineix molt i diu no, aquesta és la nostra opció i parla molt clarament...
Com sembla que és?
Pot ser, no? Aquí jo crec que pot arrasar Convergència i pot tenir una majoria absoluta i això, esclar, deixa els altres en molt tocats.
Jaume,
sí.
Has apuntat coses i tot, va.
No, això de que dius dels partits independentistes estava cantat. El que passa que...
Jo diria que em sabia greu. No que no passaria.
Es veia venir tan clar com que l'atur apredaria amb el PSC, no? Però molts comentaristes diuen que és bo perquè es parla d'independència. Cadascú... Tots tenen el mateix objectiu, la independència, i amb aquest mood que hi ha no se'n parla. Bueno, és una visió que tenen d'aquest sistema. Ara, Conferència Episcopal, això ja és molt més greu, però jo no estic d'acord amb el que diu el que dius tu el Víctor del que poden parlar del que volen, perquè l'Eglésia es defineix dient la frase del Crist, no?, que deia el César el que és del César i Déu el que és de Déu. Per tant, en política no s'hi han de posar. I ells sempre es defineixen així. L'Església Catalana ho diu que és, no? El món polític és a part, no? I, en canvi...
És una altra hipocresia.
Sí, però ho diuen. Però, en canvi, la hipocresia que jo em sap greu és la de l'Església Catalana, perquè ja ha fet un petit manifest, però ara fa sortir avui una nota que avui és el segon dia que l'Església Catalana, els bisbes es reuneixen per fer un manifest, però el mateix que el coordinador parlava, deia que és molt difícil perquè a Catalunya hi ha moltes tendències i han de ser molt prudents a l'hora de fer aquesta definició, diguem, rebatent el que diu l'Església de la Conferència Episcopal. Sort que el coordinador es diu Miracle.
Ho tenim clar, això.
Però és que realment... això a la Conferència Episcopal, ja. Però jo crec que no se n'adonen que, sí, suposo que sí, que estan perdent clientela, però a marxes forçades, i amb això acabaran de buidar les esglésies catalanes, evidentment.
Jordi.
Personalment, el que digui l'església té la mateixa importància que el que pugui dir el pallasso Fofó. Vull dir, no m'importa molt poc el que digui. Considero que és una sèrie de gent que viu anclada en el passat, I bueno, que té uns tics franquistes que no poden amagar. M'importa ben poc el que diguin, i a més crec que a molt poca gent li importa avui en dia el que digui l'Església. Jo crec que no hi ha ni Déu que li foti cas el que diguin aquests senyors. Les esglésies estan buides, només hi ha gent gran, en poden tota la seva bona fe, i després aquesta gent gran, el problema que tenen aquí a Catalunya és que quan arriben a casa, després d'anar a missa, a dinar amb la família, els fills i els nets els expliquen el que està passant de veritat. Llavors es donen compte, i abans de fer casa a l'església, fan casa que diguin els fills i els nets. I avui en dia la majoria de fills i nets d'aquestes senyores ja saben cap on hem d'anar. I el cas més clar de la meva àvia. La meva àvia va a l'església i després ve a dinar a casa. Llavors se li passa tot el que li puguin dir a l'església, se li passa de cop.
A les postres queda clar, no?
Abans de les postres, entre primer i segon ja està tot decidit. I després, sobre el tema, m'agrada molt la paraula que comencen a utilitzar, que és secessionismo. Aquesta és molt bona, aquesta m'agrada molt. Han canviat l'independentisme i separatisme per el secessionisme, que sembla una cosa més greu, però és el mateix. Vull dir, és el mateix.
Com si fos un delicte.
El que no poden assumir és que hi hagi cada cop més gent que no vulgui ser espanyola. Això per ells és com un, és com un trauma, és una cosa que no, és un sacrilegi, una cosa que no poden entendre. Diu, si som el millor que pot haver-hi, per què collons aquesta gent no vol ser-ho? I crec que hauríem de fer una mica d'autocrítica i veure què han pogut fer ells malament perquè cada cop hi hagi més gent que no vulgui ser espanyola.
Però els veieu capaços de fer aquesta crítica? No. Per exemple, aquesta setmana tenim al camp del Barça, diumenge hi haurà una immensa senyera que ocuparà tot l'estadi amb 98.000 cartolines. I surt el director del Mundo, el Pedro J. Ramírez, i barreja nazisme amb la senyera. Una persona que està en un lloc de responsabilitat absolut, que és el diari, potser més venut de l'estat espanyol, o el segon.
I fa una definició racista.
I barreja nazisme amb una senyera.
Però jo crec que aquesta...
Però algú, bueno, però... algú li entra al cap, cap.
Tu t'indignes.
No m'indigno, és que trobo una poca... Bueno, això per tan antidemocràtic.
És perfecte. Sí. Quan més gent, el dia que aconseguim la independència, a més de la plaça Catalunya hem de fotre una placa que surtin els noms de tota la gent que ha ajudat a que tot Déu foti el pas.
Aquests aquí envies tuits, no? Perquè tu et dediques a enviar tuits. Expliques això, expliques la teva campanya, que és molt, és molt divertida.
Però tota aquesta gent, que, tot el que són el Pedro J, els membres del Tribunal Constitucional, el Los Santos, el de la Razón, tota aquesta gent són imprescindibles. Són una fàbrica de generar independentisme. No són conscients de la de gent que acaba fins als nassos d'escoltar aquesta gent i dona el pas. El socialista aquest, l'expresident d'Extremadura...
Morado.
Fernández Vara. El socialista, el que va substituir a l'Ibarra.
Queda la vara.
Aquest sonat...
L'amic de Rossell, de Sandro Rossell.
Sí, el mateix que van a... Sí,
sí, sí, expliquem-ho, que va ser la primera visita que va fer Sandro Rossell com a president, va ser anar a saludar aquest senyor.
Van a Extremadura...
A demanar perdó.
A demanar perdó perquè...
Per ser català, que és el que porten fent molts anys aquest tipus de gent.
Van a demanar perdó en nom de Joan Laporta.
Però per què?
Bé, doncs...
Perquè allà hi havia un club...
No, perquè a la porta va trucar per telèfon amb aquest senyor i li va dir dues vegades que era un imbècil.
No, li va dir que es preocupés d'Extremadura i que deixés en pau Catalunya. Sí. I aleshores el senyor Sandro Rossell, quan va ser president del Barça, va anar a demanar perdó al senyor...
Fernández Vara.
Sandro Rossell, que havia dit durant la campanya que no barrejaria esport i política, com feia a la porta, el primer que va fer va ser la visita d'un president.
Però aquest sonat, aquest va demanar...
Quin?
El Fernández Vara ha demanat que 150.000 extremenys que van marxar durant el franquisme, els seus fills i els seus nets, que han de tornar a Extremadura.
No, que els hi tornem.
Que els hi tornem a Extremadura.
Els vam segrestar.
Aquest tio, jo no sé en quin collons de món viu, és que no ho entenc, és que estan sonats.
A veure, jo...
És que han perdut el control.
Jo quan dius això de que efectivament són fabricants d'independentistes, estic d'acord amb tu, efectivament. Els fabriquen dia a dia. De totes maneres, un parla de... O sigui, associa senyera amb nazisme, un altre associa amb beta, en fi, tot això, i d'Europa ja han començat a haver-hi alguns elements que han dit, per exemple, en el cas del Alejo Vidal Quadras.
Ara s'ha
disculpat,
S'ha disculpat perquè havien dit el què, no? Això és així. El que passa que El tema és complicat, com sabem, però perquè hi ha un aspecte que dius, com és possible que diguin això? Com és possible? No poden entendre... Ja ho comentàvem amb el Víctor i amb el Jaume, en fi, ho comentàvem i dèiem... El problema és... jo sóc un cos sencer que es diu Espanya i ara resulta que el braç dret, o esquerre, m'és igual, vol marxar. I no, escolti'm, és que el que vol marxar és una cosa que ja està feta. que és un cos independent. Ja ho és, és ja persona. Ho era.
Jo crec que mentalment ja som independents.
Ja existia, no és que volem trencar una part del cos aquest i marxar, sinó que és una cosa que ja existia.
Pues és una pròtesi, tornem a treure la pròtesi.
Ah, exactament. I això és molt difícil i molt, molt complicat de comprendre. Quan un reclama que hi tornin 150.000 persones, li tindria que dir d'una forma molt correcta, dir, escolti'm, a part que aquests senyors no ho han demanat, aquestes persones no ho han demanat, vostè s'ha preguntat alguna vegada per què en un moment determinat van venir 150.000 extremenys aquí? Doncs perquè els rics d'Extremadura, que n'hi ha, no els donaven feina. És així de senzill. Com actualment els rics d'Andalusia no els donen la feina que necessiten els andalusos. I se'n van a viure a Madrid i tenen uns cotos brutals per anar a caçar, doncs, si convé, el fill de la reina d'Anglaterra. Mm-hmm. Per tant, això és una cosa que no es pot arreglar, perquè forma part, és quasi biològic, això.
Però ells ho saben, eh?
I tant.
A veure, sí. Ho té claríssim, això,
sí, eh? Sí que ho saben, però escolta'm, si no digués aquest discurs, quin discurs tindríem per poder...
justificar tenir... la merda política
durant 30 anys. I tenir... Jo, tornant al tema de l'Església, que em sembla important, aquí hi ha una fotografia en l'ara, dels quatre que en aquest moment estan, diguéssim, són els que manen a l'Església espanyola, perdona, catalana, i aquí hi ha un senyor que diu Josep Àngel Saiz Meneses, José Ángel
sí.
Saiz Meneses, aquest senyor
el va posar el rouco aquest,
això és brutal, sí. Això és tipo Kiko, vull dir, és Església Kiko, Guerrillero, Cristo Rei, etc, etc. Vull dir, aquest, si pogués fer totes les misses en castellà, les faria totes. El que passa que, clar, és prou intel·ligent com per adonar-se'n que no pot fer segons quins passos, i es farà lentament. Sí. Igual com el senyor Berg, que va fer els passos també per anar
col·locant... Però lentament res,
Albert. Aquest tio és boníssim, Albert.
Albert, lentament.
Lentament, ell ho faria més ràpid encara, si passa que no pot.
I els quatre que manen, qui més hi ha?
Home, hi ha el Lluís Mestina Sistax, sí. Que va fent aquell somriure maliflu que té,
sí,
que va...
Sí, sí.
Va passant la història. El Joan Piris Frigola, aquest és el de Lleida. Ojalà tinguéssim el que citava el Víctor, que es va morir, perquè aquell sí que parlava tal com tenia que parlar, i per això el teníem relegat a la conferència i provocàvem un raconet. Aquest senyor, el José Ángel, ja li dic tal com s'ha de dir, Saiz Meneses, i després el Sebastià Taltaull Anglada, que és el bisbe auxiliar de Barcelona.
Però jo crec que el paper avui en dia d'aquesta gent a la societat és irrellevant.
Bueno, jo això volia acabar el meu speech aquí dient el següent. No et pensis, no et creguis de veritat que el que diuen aquesta gent no tingui certa incidència.
Certa,
a veure,
certa.
Clar,
però comparat amb 30 anys...
I és veritat el que dius tu, que ve la teva àvia a dinar i aleshores els fills i els nens, pam, pam, pam. Però no t'oblidis que quan arriba el moment d'anar a votar, és una cosa, és com el confessionari, i és una cosa molt solitària i independent, i quan arriba el moment de votar no saps el que vota aquella persona, i aquella persona en l'últim moment es confessa a Déu i diu el vot per aquell. El que sí que és veritat és que la societat en aquest moment, la catalana sobretot, més que la resta d'Espanya, la catalana, doncs la gent que activament funciona bé, em sembla que està amb el 16 o el 17%, per tant vol dir que la incidència és...
Però és aquesta gent té un criteri propi, per molt que aquesta gent intenti influenciar amb els seus cervells, aquesta gent no és deficient mental, vull dir, la gent té un mínim criteri.
Però Jordi, pensa que hi ha coses que són més efectes de tipus emotiu que no passa racional. I tu quan et passa alguna cosa, com fas, hi ha molta gent que té un cop i diu ai Déu meu, i no creu en Déu. Comprens, no?
Sí, també.
Doncs clar, aquest tipus de reacció, estem parlant de reaccions, estem parlant de fets que es produeixen sense pensar. I no ens oblidem, la majoria de les coses que fem nosaltres, tots plegats, es fan sense pensar.
I em sembla que aquests quatre que surten aquí, a l'epístola que està fet o la carta que han fet, s'han abstingut, o sigui, no han votat a favor. Hi havia 4 vots que s'abstenen. Sí, si no estàs d'acord, per què t'abstens? Per què no votes en contra?
En contra, esclar.
No sé, que facin el que vulguin,
per no significar-se. Clar. Per tant, hi ha una certa por, no hi ha identitat, no hi ha
valor,
valor, dignitat de dir, no, jo no estic d'acord amb tot això, per les raons que siguin, i m'abstinc, que és una manera discreta de no crear-me enemics que em podrien vés a saber perjudicar o tal.
I ara fa 2 dies que s'han reunit els bisbes catalans per fer una rèplica o una definició de la seva situació, però fa 2 dies, perquè és clar, no saben com surten.
Però això que, sí, però això que deies tu abans sobre aquest tema de, és que volen fer filigrana, no? Clar, com que diuen, clar, és que nosaltres tenim moltes sensibilitats i no podem fer segons què. Però si és ben senzill, tot això són ganes de marejar la perdiu, aquesta gent. És ben senzill, només han de dir si estan a favor de la llibertat de Catalunya o en contra. És de la independència o de la dependència, és ben senzill. Ja està, perquè tenen gent que pensa que Catalunya ha de ser independent i gent que pensa que ha de ser dependent, doncs aleshores que ho diguin, no que comencin a buscar eufemismes i tal, sí, el dret de decidir, però esclar, puges i baixes, que és la indefinició més absoluta i que no porta enlloc, perquè justament un dels problemes del món és que la gent moltes vegades no parla clar, i quan el teu interlocutor no parla clar no podeu arribar a cap acord ni entendre-us, perquè no parla clar ni vol, i és clar, així és molt difícil, no?
A l'època del bisbe d'Eix, no ara, ja fa molts anys, ja es parlava de crear conferència episcopal catalana.
Sí, però això ja davant del Vaticà...
No. Això surt al llibre del Víctor, el Jo no sóc espanyol, sí, i una part del llibre que tracteu aquest tema bastant a profunditat, Déu-n'hi-do.
Sí, tant i tant, perquè ell ja el va viure intensament.
Però quin perill hi ha de fer-ho?
Ell va ser un dels promotors, però això no depèn de Catalunya, malauradament depèn del Vaticà, que és un altre... Sí, clar,
però no ho van ni presentar.
El que sí és veritat és que el fet que Catalunya no tingui un estat, això ho perjudica. Yeah. Una Catalunya estat és una altra cosa, no?
Fan la terraconència i la terraconència és una cosa que clar, que queda...
No, sí, subordinada.
O sigui, tots aquests passos, parlem ara de l'Església com podíem parlar d'altres coses, tots van conduïts a que no es pugui, que no sigui fàcil, suposant que arribi un moment de la secessió que deia el Jordi.
M'agrada molt aquesta paraula.
Doncs que no sigui fàcil perquè hi hagin elements que estiguin barrejats, no? I quan més barrejats estiguin, millor, no? Mm-hmm. Aquella operació que es va produir un moment determinat de Lleida, que si Lleida, doncs, pel tipus de contacte estava, tenia que pertany a Aragó perquè tenia més contactes, o almenys una part de Lleida, les coses que... No? Doncs van conduir-se al mateix, a indefinir, a trencar la definició d'un país.
La guerra dels Estats Units del 1865 és la guerra de secessió, justament, no? Quan els Estats del Sud doncs discrepen i tal, i hi ha tot allò que es va vendre una mica com una lluita entre el nord i el sud, perquè el nord era antiesclavista i el sud sí, però això no era en realitat així, era una guerra industrial, però també feia bonic parlar dels valors que defensava Lincoln i tot això, però en realitat era una guerra d'interessos econòmics i ja està.
Imagina si ha derivat això, Víctor, que ara hi ha el Barat que mata vampirs.
Ah, sí, sí, exacte. Sí,
imagina si ha derivat.
Sí, perquè és el que li agradava la parapsicologia i tot això.
Jo volia comentar una coseta a un personatge que som molt fan, que és el Montoro, que aquest home és boníssim. L'altre dia fa unes declaracions quan presenta els pressupostos i diu que bueno, que és el que hi ha, que no hi ha dinero. Vale, molt bé, no hi ha dinero. Catalunya representa, en dades, som el 20%, el 16% de la població. Produïm el 20% de PIB. Rebem infraestructures al 12% dels pressupostos generals i paguem un 25% dels impostos. Llavors, amb aquest home s'excusa dient, no, és que no hi ha dinero. És que no estem demanant més dinero amb el tema dels pressupostos. El tant per cent és el mateix amb 1.000 euros que amb 100.000, que amb 10.000 milions d'euros. És un problema de tant per cent. O sigui, s'estan gastant una pasta indent en l'àrea de Galícia, que em diràs quina productivitat pot tenir una àrea de Galícia, que a mi em sembla molt bé que vulguin tenir un AVE, em sembla perfecte, però ja em diràs tu quina rendibilitat pot tenir un AVE a Galícia, que bueno, han de portar els percebes de la ciutat.
A l'octubre veuràs quina rendibilitat tindrà.
Però fent aquestes coses han portat a l'estat espanyol a ser el hazmerreir de tota Europa, es pixen de riure allà en van i estan a punt de demanar un rescat que ahir negava el de Guindos a la London Message School.
El senyor Romey,
amb el seu exemple,
no vull ser com a Espanya, com el 42%, no sé què, i clar, jo penso...
Hòstia, la pugna electoral més important del món...
En aquest moment resulta que Espanya surt amb un, a la sort més per això. O sigui, ho va dir Sarkozy en el seu moment. Com va haver-hi les eleccions franceses. Ara ho diu el Romney, vull dir, és increïble.
En canvi, el PP voldria que sortís el Romney, perquè són el PP els interessa.
Sí, sí, però ja veus, però ja veus quin tipus de plantejament,
sí, sí.
No?
I ahir el senyor de Guindos, parlant de les possibilitats o no de rescat de l'estat espanyol, i deia que no hi hauria rescat, i la gent que estava a l'auditori...
Va riure,
reia.
Van posar riure. Va riure.
Se sent sentir el tall de veu, que se sent unes rialles. Sí, que, sí. Vaja.
I després, és molt curiós, perquè el rescat a la banca espanyola el van fer el dia de la final de l'Eurocopa, o sigui, el dia abans, crec que va ser. Ara rumoreja que aquesta setmana hi haurà el rescat a l'estat espanyol. Casualment es juga un Catalunya, dic, un Barça-Madrid al Camp Nou diumenge.
Ja deies bé, ja.
Sí, el subconscient m'ha traït.
Per cert, parlant de cap de setmana, que ens queden uns 7 minuts, més o menys, de tertúlia, els demanaria alguna proposta cultural, futbolística, esportiva, de cap de setmana, que creguin que pugui interessar els santcugatencs.
Jo insistiria amb la pel·lícula, perquè veig que l'han recuperada, cosa que l'havien tret. Sí, la tornen a fer, la pel·lícula El Nom, que de fet és projecte en versió espanyola i per tant és El Nombre, Le Prénom, que és una pel·lícula francesa, que va durar 15 dies a Cinesa i després la setmana passada la feien només en una funció, una sessió al Yelmo. Del Yelmo ja ha desaparegut, però veig que ha tornat a Cinesa amb una sola funció, la de les 4 de la tarda.
Cinesa,
Tots aquests dies, no? I és una pel·lícula encantadora, és una delícia, és a dir, allò que dius, vés a veure-la, no te la perdis perquè t'ho passaràs molt bé. És una obra de teatre originalment, que el Joel Joan estrenarà aviat a Barcelona, en català, El Nom, i són 5 personatges en una casa, en una reunió, diguem-ne, familiar, on a partir d'una cosa, insignificant, comença a desenvolupar-se tot un conflicte per mitjà del qual els personatges van despullant espiritualment una mica, no? I allò, doncs, veus com deriva i com va sortint cadascú una mica, cadascú com és. Els diàlegs són molt intel·ligents, has d'estar molt atent a tot el que van dient. És teatre, clar, per tant, tot va molt ràpid. Aquí no hi ha efectes especials, ni visuals, ni trets, ni persecucions. Són éssers humans, atrapats en un escenari petit i manifestant-se.
Molt bé, una recomanació.
És anglesa.
No, és francesa.
Francesa.
Le Prénom.
Més propostes.
Jo deia que, clar, avui imprescindible anar a escoltar l'Orquestra Simfònica, no?
Teatre Auditori.
El Teatre Auditori i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
Demà tindrem un vídeo Cugat Televisió, també, perquè la nostra companya Marina Romero ho cobrirà, per tant, una altra proposta. Què més? Jo imagino el Jordi quina farà, per tant...
Jo el diumenge, pel dematí, patís camaleons, anam al...
I demà, per cert, Cugat.cat, que també és un dels mitjans col·laboradors, oferirà vídeos, entrevistes amb els... artistes, digues Jordi.
Que el nano canti, que salti, que s'ho passi bé, que es cansi, que és molt important. Perquè després...
Quin grup li agrada, per curiositat?
Qualsevol tots. Tipus de música.
Sí?
Sí, sí, li agrada moltíssim la música. Doncs. I després anar a dinar a casa, tranquil·lament, convèncer la iaia.
Convèncer la iaia, estava pensant jo, convèncer la iaia, que és important.
I després ja començar, bueno, una mica l'abat maig, no? Perquè dels 8 menys 10 tenim el...
Cal anar-hi amb estelada, eh?
O sigui, tu la concentració ja la fas...
Sí, no, jo des del matí
ja prèviament
pensant, pendent de xarxes socials, si hi ha alguna novetat, i a partir de les 8 menys 10 vam aixecar-los.
Jo anava a dir... Eduard. Anava a dir la novena, evidentment, com deia el Jaume, perquè penso que efectivament és una obra... Bueno, és molt coneguda, però és una obra que és immortal i que caldrà veure aquest cor japonès com funciona, auxiliat pel de la universitat, però a mi em fa l'efecte que posarà tothom l'interès en que surti molt bé. També volia parlar dels Petits Camaleons, perquè em sembla una experiència que l'Albert Puig tira endavant i el teatre doncs, l'ajuda que sigui així, perquè m'agradarà veure la resposta que existeix real, tot i que es tracta de la primera vegada que ho fan i com a conseqüència, clar, encara la cosa no ha transcendit massa. Això està previst fer-ho durant 5 anys.
Pinta bé.
I aquesta idea vol dir que, naturalment, en una segona edició, possiblement això creixi. A mi sembla els grups que hi ha molt interessant, tot plegat, I m'agradaria, jo faré una mica de passejada, no m'estaré tot el tot, faré una mica de passejada, però l'Anna Roig a mi m'encanta, és un personatge però, que em sembla que
no
genial.
Sé, faran sessions cada mitja hora, sí. Actuen grups coneguts, no?
Sí, 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 clar.
Faran un repertori especial per anar als 3 anys, no?
Bé, bueno, sí. A veure, ells diu que ells faran el seu repertori, però escolliran del seu repertori sí, el sí. Tipus de cançó que els sembli que pels nanos
encaixi
millor.
I
llavors l'altra cosa molt important és que la sonorització estarà a un nivell no a l'habitual, per exemple quan surts Amics de les Arts té una potència determinada de decibelis i aquí intentaran baixar-ho perquè clar, convé i sobretot acostar-se una mica clar, a veure, hi ha tres espais. L'espai del Teatre Auditori és un més distanciat, però el del pati de l'Escola de Música és un espai on poden estar més propers i per tant, sí, sí, sí. Jo que m'agradaria veure precisament si hi ha aquesta interrelació entre els nanos i els músics clar, clar. I a veure què passa, perquè hi haurà uns grups que seran més propers, probablement, i uns altres que potser no ho seran tant.
Jo, quan menys...
Les migues, per exemple, les migues a mi fa l'efecte que funcionarà molt bé. Jo crec que l'Antònia Font, tot i que pot semblar el contrari, funcionarà molt bé. Tinc aquesta sensació.
Jo crec que quan menys interacció millor, perquè poden acabar sense guitarres, amb els bombos trencant.
No, però és que part de l'interès del Puig és aquest. És trencar la distància que es pugui produir, més que res per crear una mica d'aquest estímul
sí,
del
sí,
nano,
sí, entenc,
que,
entenc.
Que després això sigui un element que hi hagi quedat i després hi serveixi per quan sigui més gran. Que és, la música i les arts són això, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, fet, jo recordo de petit que anava contínuament a les sales d'art, perquè m'ho havia pintor, i per mi anava a la sala d'art i era anar a jugar. Anava a jugar amb els meus cosins a la sala d'art. Però la pintura estava allà penjada i per tant jo la veia i per tant això anava quedant.
Clar.
I anava quedant d'una forma natural, no d'una forma imposada. No anem a veure una exposició, pum, 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 pum. No.
L'important del Francesc Camaleons també és que és una cosa nova, innovadora i creació per primera vegada aquí a Sant Cugat, no?
Sí, sí, sí.
I el bo és que es faci.
Tot i que hi ha festivals que ja han apostat per aquest tipus de secció per a joves, per exemple l'acústica de
sí,
Figueres,
sí,
que també funciona molt bé. El Sonar també fa una petita secció de música.
Jo vaig estar a l'acústiqueta aquest
any. Cap, com el primer any, eh?
Sí, però és una experiència que s'està...
Han tardat 20 anys en fer-ho, eh?
L'acústica, jo vaig estar a Figueres aquest estiu, estava rebentada gent. I alguna recomanació farà el moderador o...
No, jo crec que veure el Barça a Madrid és una bona opció i també tenim
la
festa major, la festa major del barri del Monestir.
És que moderno,
que és un dels barris de la ciutat que fa també la seva celebració. Comença avui amb un pregó que fa Cugat.cat i s'allarga tot el cap de setmana. També,
No hem pogut escoltar el Love Me Do.
El Love Me Do al final no l'hem pogut escoltar. Escoltin, no passa res.
La setmana que ve
l'escoltarem.
Podem cantar.
Si volen la poden cantar.
Jo vaig passar, eh, si un cas.
Tres, va.
Jo només sé la tornada, jo.
Escoltin. Marxem.
Bon dia.
No, segueix, si pots.
Love me do.
I, i sense carajillos, eh?
Moltíssimes gràcies als quatre. Ens veiem no divendres que ve, perquè és festa. Sí. És el plec de la salut. Depèn d'aquí.
Jo no faré festa, però...
Vaja, ja ens trobarem.
Molt bon dia.
No és la catalanitat, és la hispanitat.